Aquest mes de gener s'ha posat en marxa a Sant Sadurní d'Anoia el projecte Espai d'Homes, una iniciativa impulsada per estudiants de l'Intermunicipal del Penedès que promou la reflexió i el diàleg al voltant de les noves masculinitats. Per conèixer tots els detalls, anem cap a Ràdio Sant Sadurní amb el Miquel Cuenca.
Doncs, com comentava Sílvia, fa poc s'ha posat en marxa aquest espai d'homes que comentàvem aquí a Sant Sadurní, un projecte impulsat per alumnes de l'Intermunicipal. Avui tenim dos d'aquests alumnes i estudiants. Tenim el Raül Moreno i l'Adri Mengual. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Bon dia.
Podríem començar parlant, no?, a definir què és aquest espai d'homes. En què us heu inspirat?
Bueno, Espai d'Homes és una iniciativa que busca intervenir amb els homes i ajudar a fomentar...
Intervenir, no?, en els problemes que poden tenir des d'un espai que és el de la igualtat, no?, i recolzat sempre la idea del feminisme, però ho treballem des d'una perspectiva que aquí a l'Inter mai s'havia estudiat, i bé, també és nova a Sant Sadurní, pensem que és un bon poble, que ja tenia bones iniciatives en tema d'igualtat, i li podem sumar una més des d'una nova perspectiva, que col·laborem en, bueno, en entitats com la biblioteca i la regidoria d'igualtat.
Heu fet una presentació a l'institut i el passat 15 de gener, si no malament vaig, ho veu fer a la biblioteca en presència de públic que podríem dir no és de l'institut, sinó que és del propi municipi, no?
Exacte, sí.
Aquest projecte, aquesta iniciativa, ve a través d'alguna assignatura que esteu cursant o és un projecte que surt independent dels propis estudiants?
Bé, aquest projecte surt d'una assignatura que es diu Projecte, com ben diu el nom, i tracta sobre com ens hem d'organitzar nosaltres amb l'ajuda d'un mestre o les mestres, en aquest cas som 5 mestres, on treballem la intervenció en un col·lectiu, i nosaltres vam triar el col·lectiu d'homes d'un àmbit intergeneracional per aplicar-hi polítiques de feminisme i mesures igualitàries. Perquè vam veure que mai havíem treballat com a tal els homes des d'una perspectiva feminista. Sí que havíem fet treballs de violència de gènere i com combatre aquesta violència, però creiem que podem sumar això més la nova perspectiva del que és un nou home o nova masculinitat.
Ara aprofundirem en aquests conceptes que en els últims anys han anat sorgint o s'ha anat parlant més en la societat, però primer m'agradaria preguntar-vos si us heu basat en una idea similar d'aquest espai d'homes, si ja hi ha en altres zones o ha sorgit de vosaltres pròpiament.
Sí, doncs la nostra iniciativa sí que està inspirada en altres que hi ha en altres llocs, com per exemple a Vilafranca, que està al Taló d'Aquiles, o a Martorell, que trobem a la Fundació Entre Homes, que també tenen aquest model de cercles d'homes, molts sí. Tipus grups d'ajuda mútua, semblant a lo d'Alcohòlics Anònims, i bueno, la idea la van treure d'allà.
És interessant que comentis lo d'Alcohòlics Anònims. Bàsicament també a la vostra pàgina d'Instagram posa que un dels objectius és garantir el benestar psicològic i emocional. Una persona potser a primera vista podria entendre que és un espai per tractar únicament aquest concepte de les noves masculinitats, un tema una mica més abstracte i no tan profund. Vosaltres aposteu per aquests temes, no?, de salut mental?
Sí, principalment nosaltres treballem la perspectiva de les noves masculinitats, però que alhora engloba ja la perspectiva de salut mental, ja siguin problemes relacionals, l'àmbit de parella, família, pares, o inclús paternitat. Al final, és com, diguem, un cercle amb diferents puntets que fan el cercle. I són àmbits, ja sigui la salut mental, com hem dit, o altres tasques que cada home no poden tenir potser eines ells, i en aquest cercle sí que poden treballar el que necessitem a través de dinàmiques que estem preparant. I que ells també, al llarg d'aquests mesos que dura el projecte, també poden sumar la seva dinàmica o la seva opinió. Així que és un cercle que se retroalimenta de les activitats i dels els propis participants.
Aquestes activitats, de què consten? Què és el que voleu treballar?
Bueno, Tenim pensades tres dinàmiques diferents. Per exemple, un estiu, motxilla masculina, càrregues i expectatives, on cada dinàmica vol fomentar el diàleg i el debat respecte a la situació de l'home a la societat, del que s'espera, dels reptes que té, i bueno, més o menys tot això.
I treballar la part de la nostra responsabilitat que tenim vers models antics, no?, que hem denominat neotradicionals, que estan, diguem, invaint, no?, espais com són les xarxes socials. Hem detectat uns quants, no?
Sí.
Estan els incels, Black Pill, Red Pill, entre altres, no?, que són grups que reinterpreten missatges molt tradicionals d'una masculinitat que no era sana, no?, que era la figura típica patriarcal de l'home proveïdor i cap de casa, que no deixa autonomia a les altres parts de la família, i que bàsicament entre les relacions que duia eren sobre de dominància, no?, aquest model que és ja molt arcaic. El que ha passat, que degut a les crisis, no?, econòmiques, canvis socials, s'han reinterpretat, no?, amb una finalitat de gent que vol guanyar al final un suport, no?, és que en subgrups, no?, de, diguem, aquestes masculinitats neotradicionals tòxiques, on al principi sol haver-hi una figura que predomina, liderant aquest grup, creant material, contingut, que després hem descobert també que aprofiten per vendre tips, cursets, fins i tot algun llibre, que al final no deixa de ser una falsa masculinitat que s'ha reinventat, diguem, entre cometes, per vendre un producte. Bé, nosaltres contra això hem pensat que ens hem de plantar i dir, però nosaltres com a homes tenim una responsabilitat que al final és la lluita per la igualtat, recolzant el feminisme, però des d'una perspectiva de treball intern. És a dir, ens hem de revisar què hem fet malament, quina figura de l'home hi havia durant el segle XX, que el nostre treball també treballa això, no?, la perspectiva del canvi, de com ha anat progressant l'home, però també quins nous problemes s'han sumat a la seva condició. Bé, entenem que aquest treball intern, no?, d'autocrítica, però també de construcció positiva, ens pot plantejar uns espais sans, no?, com serien el espai d'homes que estem creant aquí a Sant Sadurní, per poder créixer com a persones, no?, ja no sols com a homes, sinó com a persones, i evitar perpetuar violències masclistes o diguem que problemes latents ja a la societat des de fa dècades.
Quins problemes serien?
Principalment pensem que el model antic de la masculinitat és el que ha dificultat, no?, una relació sana entre homes, però també amb dones i altres gèneres de la societat. Al final creiem que si tu en una societat implementes o deixes implementar o deixes continuar un model arcaic que ja no funciona perquè el món ha canviat, no?, i avancem cap a una igualtat, no podem tenir homes que es discriminen entre ells per motius de jo guanyo més que tu, jo tinc un millor puesto, jo sóc el jefe, no, és que jo sóc el pare de família, o no, motius tan banals al final, o també en el tema sexual, no? Al final lluitem també per la llibertat, no?, de reconèixer que si, per exemple, tens una altra orientació sexual, també ets igualment home. Treballem això, sí que és veritat que de cara al futur hauríem d'aprofundir més aquest tema, però també volem deixar una porta oberta, no?, a la lluita per una sexualitat lliure, una identitat de gènere lliure, i bé, acabar amb els prejudicis, no?, que han perpetuat la figura d'un home neotradicional i que en el fons ens fa mal, perquè clar, et deixen com que no pots expressar els teus problemes, emocions, en tanques, i veus als altres gairebé com una competició eterna. O sigui, no pots tenir la figura de l'home, no?, constructiu, diguem.
No, clar.
Ara anàvem aquí, perquè és molt interessant, perquè abans Adri has comentat, no?, què s'espera d'un home en el segle XXI, o diguéssim que s'ha esperat sempre d'un home i que això potser li hagi impedit potser expressar els seus sentiments. Sempre pensem un home que li costa expressar els seus sentiments, es tanca en ell mateix. Entenc també per això que aprofundiu, no?, en lo de garantir el benestar psicològic, cuidar la salut mental. Què s'espera d'un home i això per què provoca aquesta situació?
Sí que en el passat s'ha fomentat sobretot molt com el tancament de l'expressió de les emocions, és a dir, que els homes no expressin quan estan malament, que sempre es mostrin forts, sense dificultats. I clar, això porta a molts riscos i problemes potencials de salut mental. Un dels nostres principals objectius amb aquesta iniciativa és fomentar aquesta expressió emocional per millorar la salut mental, que siguin persones... que els homes siguin persones més funcionals en una societat que cada vegada demana més...
responsabilitat,
sí,
no?
Sí, responsabilitat emocional i...
I efectiva, podríem
dir,
també.
Sí, i efectiva, exacte.
Pel que també has comentat, Raül, en l'espai no únicament tracteu la revisió de la figura com a home en tant del seu rol dins la societat, sinó també noves masculinitats o formes d'expressar-se lliurement sexualment, com, bueno, per exemple, que a un home li pugui agradar un home. O sigui, que tracteu les dues vessants, entenc.
Sí, al final pensem que és una perspectiva més de lo que és la idea d'home, no? I que simplement volem oferir un espai segur per tots, no? On, per exemple, perquè també un home que és gay pot tenir dificultats no expressives i sobretot un extra, no? Perquè ha sigut criticat perquè tu no ets home perquè t'agraden altres homes, no? És la figura d'aquesta dels rols tradicionals que encara continuen, no? I perpetuen, però aquí doncs, tothom pot trobar el seu lloc lliure, no? I sa, i clar, treballem la perspectiva emocional i a l'obra aquesta figura d'un nou rol o paper, no?, dins d'una societat que ens demana ara ser més igualitaris, més responsable amb les tasques, no?, i ser bàsicament un adult funcional, no?, que no explotem al final per portar situacions psicològiques, que és veritat que ens han ficat molta pressió externa, no?, que és el context, però també hi ha una part de treball personal que hem de fer nosaltres, i aquests espais són vitals per fer-ho.
Hem parlat d'incels, hem parlat de què s'espera d'un home en el segle XXI, noves masculinitats, de construcció. És un tema que fa poc que es parla dins de la societat, però, sí, per exemple, per la gent que potser vulgui prendre d'una forma primer o més lúdica o més fàcil, a la gran pantalla a nivell audiovisual hi ha una sèrie que es diu Machos Alpha, no sé si l'heu vist, que ja porta 4 temporades, que tracta precisament aquests temes i està produïda per una dona, en aquest cas Laura Caballero.
Sí, 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 la veritat és vaig veure la primera temporada. Bàsicament m'agradaria continuar, encara no tinc massa temps, no? Però sí que aquestes sèries i aquestes produccions ajuden molt, perquè al final a la societat actual, que tenim poc temps, és difícil que encara que fem una associació, no?, com un grup d'homes, la gent que s'escrivi, potser l'horari no li va bé, però a la tele, tot i no veure un canal, sempre podem consultar plataformes de streaming, no?, i veure sèries com aquestes, la veritat, és molt recomanable, perquè al final també ens fan veure, no?, els prejudicis masclistes, com han funcionat en la nostra ment i com, doncs, no, a través de l'humor, no?, que funciona molt bé, es van trencant i nosaltres podem fer una reflexió i aprendre.
En les vostres xarxes socials també heu comentat que teniu suport de diversos comerços del municipi.
Bueno, disposem del suport de l'Ajuntament, que ens ha proporcionat tant l'ajuda per realitzar la xerrada que vam fer a la biblioteca com ara l'espai, el casal d'entitats. També està l'ajuda que ens doneu amb la difusió.
I el tema comerços, principalment, va ser per la difusió, que ens van ajudar. Bàsicament, nosaltres al desembre van estar penjant cartells, no?
Sí, que potser algú l'ha vist.
Però gràcies a aquests comerços, sobretot del carrer principal, vam estar parlant amb ells, no? I els va interessar molt. I pensem que a Sant Sadurní, no?, el comerç local és molt potent i la gent compra al seu poble i és un bon espai, no?, per promocionar actes i que siguin pel poble i per una cultura sana en un bon àmbit com poden ser els comerços locals, que al final tots ens van atendre molt bé. Al final es van interessar també pel projecte, ens van preguntar, i bé, això, principalment és suport en la difusió que ens fan.
Anem ara, si voleu, a la qüestió del projecte, d'horaris, d'activitats que feu. Quines són les reunions i activitats i tasques que teniu preparades ara en endavant després d'aquesta presentació que veu fer a la biblioteca?
Bueno, la nostra idea és ara, tu. Ara que hem rebut a més o menys uns 5 participants per ara, serà reunir-nos al Casal d'Entitats cada dijous de les 6 a les 7 de la tarda. Anirem alternant entre sessions de grup d'ajuda mútua amb sessions dinàmiques. Realitzarem alternant cada una a la setmana i ho realitzarem fins a principis de març, que el 12 realitzem com un pica-pica final per...
Sí, el març acabaria, o...?
Sí,
sí. A veure, tristament el projecte ens està agradant, però tenim uns plaços, no? Perquè al final som estudiants. Exacte. Al final, lo vital és començar-ho, no? I aquestes setmanes, cada dijous, al Casal d'Entitats, estarem treballant perquè gent del poble, no?, o de les contrades, pugui venir. I al final, si... Però acabem el març també per el tema de que és el Dia de la Dona, on volem també lligar-ho, no?, amb el Cercle d'Homes. Però bé, en un futur la regidoria d'Igualtat també estava oberta, no?, a continuar. Sí. Potser sí. Nosaltres no estem, no?, però a Sant Sadurní jo crec que es podria continuar, no?, altres persones, gent del poble, pot decidir crear també el seu Cercle d'Homes, no?, com es fa a Vilafranca o a Martorell, i continuar-ho ells per nosaltres, en tot cas.
En aquest cas seria més tasques de les entitats o de l'Ajuntament. En el cas de Vilafranca, si no tinc mal entès, es fa la Garalda, pot ser?
Sí.
Doncs m'heu comentat també que teniu ara mateix 5 participants fins a l'espai. En una societat del segle XXI on la igualtat... o parlar d'igualtat, o lluitar per ella ha anat creixent, veieu encara igualment que és complicat que els homes s'atreveixin a venir a aquests espais encara en aquest primer quart de segle XXI?
Sí, trobem que és bastant complicat. Ens ha semblat curiós, per exemple, que la xerrada de la biblioteca jo no vaig veure cap home jove menys de 30 anys, no?
No, excepte uns companys que van venir a fer suport.
Però no es van
entre, diguem que sí que hi ha bastant suport a partir de la trentena d'edat, però prèviament no. També és un indicador que aquests grups de neotradicionals, no?, de masculinitats tòxiques, no?, diguem, també estan creixent i potser no arriba el nostre missatge, aquestes capes, que ells sí que estan arribant per... Al final, la difusió d'un missatge tòxic és molt més fàcil, però perquè connecta molt més ràpid amb la nostra pròpia debilitat i ens ofereix una solució ràpida.
Sí. També com el tema de noves masculinitats està com poc extès encara. Entenc que molt, un gran gruix de la població no entén del tot que consisteix les noves masculinitats o què es vol aconseguir amb aquestes iniciatives. I, clar, el missatge tradicional que ja es coneix i que ho parla molta més gent, doncs, clar, té molta més força. Ho vam notar a la xerrada, que més o menys uns 15 participants, no? Clar,
sí.
Que tenint en compte la quantitat de gent que hi ha a Sant Sadurní, no és molt.
Quines són les qüestions que van posar sobre la taula, si es pot dir, a aquests participants o de les que es van parlar?
Bé, principalment el torn de preguntes, perquè sempre hem fet activitats dinàmiques on volem l'opinió del públic, van fer preguntes sobretot de la deconstrucció, no? Que és l'acte de... Som un home, no?, que tenim uns prejudicis, uns problemes, no?, com totes persones tenim problemes, i ens hem de veure des de fora i anar traient, no?, i alhora sumant elements positius, no? Ens van donar una bona opinió, perquè nosaltres, sí, a crear el nou perfil de nova masculinitat, van dir, val, vosaltres què sumaríeu? I un participant, no?, que després va fer un debat enorme, no?, perquè primer cal treure, no?, què no sumaríeu a la figura d'un nou home al segle XXI? Bàsicament rondem això, no?, les preguntes sobre què ficar a la nova masculinitat i què treure del que teníem abans. Però també parlem de corresponsabilitat, sobretot en les relacions, ja no sols de parella, sinó a l'hora de relacionar-nos amb els altres d'una forma que sigui més constructiva. Ja sigui de mostrar afecte cap a la parella sa, no? No caure en rols tòxics, amb amics, no sé, excessivament competitiu, no? Que a vegades sembla que no sempre hi ha com aquella espurna de ser massa competitiu, no envellós. Això també ho treballem, no?, amb les dinàmiques. Considerem que el home al segle XXI ha de ser empàtic, cooperatiu i alhora resolutiu. Bé, i tot i que nosaltres encara som molt joves, no?, també podríem parlar de paternitat, no?, perquè teníem alguns interessats que estan dintre del grup, no?, d'aquest petit grup, que són pares.
Clar, hi ha gent que hi ha.
I també consideren que l'educació, l'home ha d'estar més implicat en l'educació cap als fills, que al final, des de ja fa molt de temps, es fan canvis, no?, i sobretot també gràcies a l'educació formal, però a casa també la figura de l'home està implicada molt activament, no?, en construir ja sigui una paternitat més sana, o també hem parlat del tema cures, les cures que sempre hem sigut vistes més del món femení, no?, que al final fer cures és una part vital de la humanitat mateixa, és el que ens indica que som humans, que som capaços de cuidar una altra persona. Per això, l'home també ha d'aprendre, no?, ja sigui a cuidar els seus avis, els seus pares, el seu germà petit, el gran, a qualsevol persona, ja que tinc un vincle que de dependència cap a ell, ja sigui per un familiar, ja sigui un amic que estigui malalt, el que sigui, hem d'aprendre a tenir més cura de les altres persones.
Doncs, Adri i Raül, hem arribat al final d'aquesta entrevista. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
En xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Ara de seguida arriba el flaix de notícies de 11:15, que inclourà una connexió en directe amb Sergi Fernández des del lloc dels fets perquè ens acosti l'última hora, i a continuació hi diran la seva la nostra gent gran a la tertúlia.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 11:15 us oferim un nou repàs a l'actualitat penedesenca dins les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Santa Margarida i els Monjos anuncia inversions per valor de més de 5,7 milions d'euros. L'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos ha anunciat inversions per valor de 5.750.000 euros per als propers dos anys al municipi en el marc d'una roda de premsa de balanç del primer any de govern de l'alcaldessa Esther Marmaneu, que va accedir al càrrec el 8 de gener del 2025 i en què també s'han avançat els principals projectes de futur. Pel que fa a la Diputació de Barcelona, Santa Margarida i els Monjos compta ja adjudicades amb les següents aportacions de recursos. 200.000 euros en subvencions nominatives, 400.000 euros del Programa General d'Inversions. Des de la Generalitat de Catalunya també hi ha compromeses inversions en 100.000 euros en subvencions per l'arranjament d'espais culturals, 160.000 del Pla de Xoc d'Equipaments Esportius, 390.000 del Pla Únic d'Obres i Serveis i 4.500.000 euros per la construcció del nou consultori mèdic. I ara anem a conèixer l'última hora des dels llocs dels fets d'aquest accident ferroviari que marca l'actualitat aquest dimecres a la R4 amb el nostre company Sergi Fernández.
Què tal? Molt bon dia. Doncs ens trobem a les Caves Torelló, que ha esdevingut a les darreres hores el nou centre d'operacions i d'actuacions, tant pel que fa a protecció civil com a bombers i Mossos d'Esquadra. L'accident, aquest descarrilament del tren que ahir es desplaçava entre Sant Sadurní i Gelida i que va descarrilar, avui ja amb les primeres hores del sol, doncs ja es pot veure l'abast, aquesta primera màquina, el capçal d'aquest tren que va descarrilar en col·lisionar amb un mur que es va desprendre i aquest primer vagó doncs, que ocupa també l'altra via en el sentit contrari. Molts mitjans de comunicació a l'espera després d'aquestes primeres tasques que estan realitzant des del matí tant bombers com Mossos d'Esquadra per poder accedir al lloc de l'accident que està doncs a molts pocs metres d'aquestes Caves Torelló que ahir al vespre doncs, també va servir com a centre per acollir a molts dels ferits i viatgers que van ser evacuats en un primer moment.
Gràcies, Sergi. Recordem que el servei de Rodalies de Catalunya es troba interromput mentre es facin els treballs de reconeixement de les vies després del temporal i d'aquest accident ferroviari a Gelida. Canviem de tema. Les mocions han centrat el debat del ple de gener a l'Ajuntament de Vilafranca. El ple celebrat ahir a la tarda es va iniciar amb un minut de silenci precisament per les víctimes de l'accident ferroviari a Ademuz. L'alcalde Francisco Romero, en nom de tot el consistori, anunciava el minut de silenci per fer arribar l'escalf a totes les famílies afectades i ànims a les persones i municipis que estan treballant en la zona. Tot el consistori es va posar dempeus i va guardar aquest minut de silenci. Després es va iniciar una sessió plenària amb molt pocs punts, els primers de tràmit, com per exemple l'aprovació del calendari de plens i comissions informatives corresponents al 2026. El gruix del debat es va centrar en les tres mocions que es presentaven. La primera, per part de la CUP, de condemna de la ingerència imperialista dels Estats Units a Veneçuela i en defensa de la sobirania del seu poble. La ponència va acceptar una esmena presentada per Esquerra substituint el concepte de rebutjar el paper còmplice de la Unió Europea pel de criticar la seva inacció.
Penedès en xarxa.
Com estem explicant, des de primera hora aquesta passada nit s'ha produït un descarrilament de tren a la R4 a causa de la caiguda d'un mur de contenció entre Sant Sadurní i Gelida amb una víctima mortal, un aprenent de maquinista i gairebé 40 ferits, 5 greus. Una altra de les conseqüències ha estat la suspensió temporal del servei de Rodalies i mitja distància a tota Catalunya. Aquest accident se suma al descarrilament de diumenge a Còrdoba amb més de 40 morts i centenars de ferits. Avui, doncs, toca parlar, malauradament, de la xarxa ferroviària, si més no, almenys d'inici. Comencem la tertúlia tornant als estudis de la capital del Cava, on el Miquel Cuenca està acompanyat per la Júlia Brix.
Doncs sí, ja estem amb la Júlia. Sílvia, podríem dir que en aquesta tertúlia la Júlia és una testimoni directa d'aquests fets perquè viu prop d'on es va instal·lar el centre de control dels serveis d'emergència, també dels bombers. Júlia, no sé com vas viure aquests instants ahir a la nit.
Bé, molt nerviosa, evidentment, perquè jo tinc nets que venen amb el tren, que tornen. Jo no sabia, de moment deien que era que venia de Barcelona, llavors encara, quan van dir que venia de l'altre cantó, mira, ja vaig respirar una mica. Però, esclar, quan tens joventut que estudia, que fan aquests horaris, vull dir, no van a les 6 de la tarda, de vegades. Si van a la universitat a la tarda, doncs tenen que agafar el tren que, segons les assignatures o el que sigui, i això m'inquietava. I després també tinc la jove, que també treballa a Turisme de Barcelona, que esclar, va i ve amb transport. Em trenc normalment o si no, amb autobús també l'agafa, perquè és clar, de vegades els trencs també van tan malament i les, per desgràcia, la zona que ha passat, jo em pensava un dia que s'ensorraria la via pel coneixement que jo en tinc d'aquell tros, perquè a sota hi ha una capa freàtica molt important, hi ha molts avencs, hi ha molta aigua soterrània. I, esclar, això també fa que a l'entrar-hi més aigua i una cosa i l'altra, tot deu haver ajudat a que caigués aquest mur, o no ho sé, o que són coses que han de passar, no ho sé, però sí que hi he estat desperta fins a les 3 de la nit, seguint la televisió i la ràdio, primer la televisió, després la ràdio al costat del llit, i anar fent.
Déu-n'hi-do, Júlia.
I esperar que s'arregli aviat.
Sí, sobretot, sí. I tant. I una abraçada a les famílies.
Això.
Anem ara a Diumenge Ràdio, perquè la nostra companya, la Lourdes Meroño, està doblement ben acompanyada.
Així és, Sílvia, i aquí ja tenim a l'Eulàlia Urgell i a la Marcelina Grau. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Déu-n'hi-do, desgràcia rere desgràcia.
Que sí. Vull dir, una i dues, vull dir que no n'hi ha prou d'una que una altra.
Sí, això és.
Nosaltres estàvem, clar, veient la tele i ho van dir, tallem per fer això. Vull dir, de seguida ja van ensenyar, inclús a TV1, sí. Van ensenyar imatges.
I estaves amoïnat per allò d'allà baix a Córdoba, doncs ara que aquí, això et toca de més a prop, que, i sí. A vegades doncs, són coses d'aquelles que no penses que puguin passar, però doncs passen.
I tant. I després l'altre Massanet no en parlen, sí. Perquè només ha estat el tren, probablement. Sí. Perquè doncs, la gent anava pocs i no es van fer res.
Clar, dius, però, en poca estona, però, dues aquí,
que sí.
Dos descarrilaments, no sé. Doncs... Això és,
pobre i clar, xicot, aquí, el que s'ha mort, el maquinista.
I aquí, doncs, clar,
no?
Aquí tenim de lamentar una víctima.
Que
i
era
això.
Jove.
Sí.
Vull dir que no, però hi ha 5 ferits greus, vull dir que doncs, també no és moco de papa, el que diuen. No, vull dir... aviam... Tots els transports són... poden passar coses, perquè sí. quan baixa un avió o quan s'estrella un avió i el cotxe, vull dir, doncs la gent es moren, els que hi van.
Sí.
I ara avui tot el servei de Rodalies tallat i la gent que havien d'anar a treballar i tot plegat, feina, rai.
Bueno, però poder estar bé que puguin revisar totes les línies després del temporal, vull dir que això també hi entra.
Els que no anem mai en tren, perquè pràcticament jo ara, si et parlo que he anat en tren, doncs quan vam anar a Màlaga amb l'AVE, o vam anar a Madrid amb l'AVE, però per aquí agafem el cotxe,
no,
evidentment.
No agafes tren més.
Però doncs el tren no
l'agafem.
Però el
que fa servir
gaire.
Cada dia, doncs... És...
Bueno, la seva eina de treball, com aquell que diu, no?
I el tren i el cotxe, i aquestes coses, tenint de desplaçar, perquè és un guard que miréssim només la part dolenta. Doncs la gent es desplaça i l'endemà tens de tornar a l'agafar, i vull dir que sigui el que sigui.
Quan ho arreglin.
Però doncs...
Clar, la gent estava desinformats per això. Vull dir, aviam, els que no van veure la tele o que hi eren a dormir, no ho sabien i es presentaven a l'estació i... Perquè, vull dir, s'ha vist, clar. A Vilanova, doncs, que hi havia una gent al portal de l'estació que deien que clar, que el tren no hi era i llavors hi havia uns autobusos. es veu que molt mal organitzat tot plegat, però hi eren. Vull dir que Pere, que no diu res.
Home, està esperant que el saludi jo. Jo esperava que vosaltres acabéssiu. Ja vaig, ja vaig.
És que no m'heu donat entrada no, encara.
Clar, clar, no. Ja vaig. Va, fem-ho ben fet. El darrer tertulià el tenim a Canal 20.
No passa res,
i és el Pere Mitjans. Bon dia, Pere.
Hola, noies, bon dia. La setmana que ve parlem d'unes altres coses més agradables, eh? Quina llàstima.
Sí, noia.
Bueno, clar, la gent que es mou, és que Déu en un guard que la gent no es pogués moure ni amb el tren ni amb l'avió, però, noia, aquesta de Gelida també és inesperada, no? A part de que la Júlia diu que és una zona que hi ha molt, hi pot haver molts diferents zones, capes de terra, i llavors, clar, això és el que ens ha plogut, Déu-n'hi-do, clar, a veure, igual... No passa res fins que passa. I el que ens sap greu, encara tots vosaltres, bueno, nosaltres no ens movem tant en tren, però la gent que va amb Rodalies, noi, quines penes, per favor. La gent que té ganes d'anar a treballar, vinga, va.
O ganes, poder no, però hi van, perquè hi hem d'anar.
Perquè hi hem d'anar, bueno, clar, ganes no tenim, potser no en tenim ningú. Però, bueno, perdona, quan eres jove tenies que anar-hi, ja, sense problema.
Sí, per això et dic que hi hem d'anar, tant sí com sí. Però
em sap un greu que tinguin aquests entrebancs, a més, que ja estem dient d'anar a treballar, que tinguin aquests entrebancs, carai, tot... Però no estem parlant del cantó de Sant Sadurní, estem tirant cap al cantó de dalt a Barcelona. Tota la gent que va cap a Mataró i tots aquests llocs també tenen uns problemes amb les vies impressionants, amb les rodalies, que no es pugui acabar d'arreglar.
Els que se n'encuiden ho saben, que hi ha això que ha dit la Júlia dels aquest fàctic.
Bueno, allà
i
tot quan
dels terraplens.
Penseu que si un dia aneu a Barcelona per aquesta via, després de passar Sant Sadurní, veureu com redueix quasi molt poca velocitat, perquè hi ha aquest perill, perquè està als terres de la via, per sota, està minat de bencs i coses. El meu pare, que havia fet espeleologia, ho sabia i ens ho havia explicat, que una vegada inclús va quedar un company seu atrapat allà. Vull dir, jo sé segur que això existeix, i cada vegada que passo per allà penso, ai, que no s'ensorri. I jo pensava, a veure si un dia hi haurà un accident i es menjarà el tren, no?
Sí,
la paret s'ha menjat el tren.
Ara ha estat perquè li ha baixat la paret.
Un talús, sí.
Sí, però vull dir que... no sé.
Bueno, però esclar, igual poder mogut per lo que hi ha sota.
Mogut o per les humitats que hi ha hagut.
O per les humitats.
Hi ha d'haver molta saó amb tanta pluja.
Sí, sí, clar. El terra està tou.
De fet, ahir ensenyaven fotografia que es va mirar a sortir per la tele. No puc dir quin lloc era. Un lloc d'aquestos de costa, si era Mataró o on era... que l'aigua del mar ja s'havia menjat un tros de fondo de via. O sigui, les vies hi eren, però sota hi havia un forat.
Sota hi havia un forat, sí, sí.
I llavors ens diu, el tren circula igual. I dius, com pot circular el tren si li hem tret el suport de sota?
Imagina't. Ja. Ha de passar
Tenen de passar coses, perquè poder hi ha molta gent, perquè després ha sortit també aquest dematí que deien que el sindicat de maquinistes fa temps que deien que de tota una sèrie de problemes, no se'ls escolten. Té de passar alguna cosa perquè se l'escoltin.
Ara van a la vaga, ja ho han dit,
sí,
els maquinistes.
Clar, és que, a veure, si no es revisa tot, perquè darrere d'aquesta llevantada, darrere de totes les pluges, es tindria de revisar.
Clar,
tot una altra vegada. Perquè de coses malmeses n'hi té d'haver per força.
Sí.
Per força.
A més, circulant amb aquesta velocitat, perquè realment els trens ara que s'han posat més moderns, com l'AVE i tots aquests trens nous, no és el mateix anar a 80-90 que anar a 150 o 200, cuidado.
Clar,
i estàvem parlant de 250 per hora, però 250 per hora és com si anés un Fórmula 1 al circuit de Montmeló a tope,
L'AVE hi va,
L'AVE hi va,
perquè
per això.
Nosaltres vam anar a Madrid, però quan ets dalt de l'AVE no ho sembla.
No
sembla que corri tant.
No, però, a veure, ja ho dèiem, que hi ha un tros en la via que jo he fet el trajecte de Barcelona-Granada, hi ha una part que fimbreja molt, però molt. Afluixen, el tren afluixa la velocitat, però és que fimbreja que belluga tot,
Ja,
sembla que allò tingui de desmuntar. i dius, i ara què passa aquí? Ah, i mira, passes aquell tros i ja està.
I adoren però, a córrer. Però això, aquest com... tros... hauria d'estar revisat, no? Hauria d'estar doncs ja en condicions, està. Perquè si ha
de pujar... Haurien de passar, sí.
Haurien de passar cada dia al dematí, o l'hora que ells veiessin, una màquina abans del tren, a revisar les vies, perquè amb aquestes pluges hi pot haver moltes roques,
sí.
Algun arbre caigut, alguna cosa, que pot estar en un revolt i ja la tornem a armar. Vull dir que si això... un d'aquests de manteniment, una vagoneta, una, digue-li el que vulguis, no sí, cal que sí, sigui una gran màquina, però no. Que sí que assegurés que allò tothom. Està net, sempre hi pot haver alguna desgràcia. Si no hi ha,
però fer tota aquesta feina val molts diners, eh? Aquí està. Un senyor ja que està, vagi està amb una màquina expressament a vigilar...
Preparat les... per això?
No s'està preparant.
Hi ha molts, metres de via, eh?
Això no sé si ho porten, eh? Però ara els cotxes aquests que són tan moderns, que porten tantes pantalles i que t'avisen que ve un cataclac d'aquells que si no, si passes de velocitat, t'enganxen, eh? Doncs perquè no poden tenir una visió de molts d'uns quants, almenys d'un quilòmetre que a l'avançada de càmera... per veure aviam si hi ha algun obstacle, també.
Un altre això, si això soluciós, ja.
ho portessin amb un mando gros allà, veiessin una mica la pel·lícula, mira, jo ja munto la meva pel·lícula.
Nosaltres els trobem la solució, que els hi pot ser tan fàcil.
Jo ho deixo aquí, perquè és que no saps què dir, perquè és gros, és gros. I ara poden passar tantes...
Veus les televisions, que hi ha totes aquelles tertúlies de gent que parlen, sí. Parlen, diuen...
Nosaltres també parlem.
I jo sí. Penso, penso que poder no hi has pujat mai en un tren, del modo que parles. Vull dir, dona la sensació que expliquen com matemàtic, vull dir, no sé, oh, és bueno, una cosa que... Aviam, podria dir algun enginyer o algú realitat... que hi entén, però hi ha algun que opina i no sap ben bé de què. Va. Penso jo, no sé.
Home, jo crec que alguna vegada potser sí que li hauran pujat nosaltres més, però...
Bueno, però vull dir que la gent estem disposats a parlar de tot i solucions ni una.
És complicat.
I vull dir que...
Costa molt de donar solucions, eh?
Sí.
Costa molt.
I si ara posem...
La despesa té de ser gran, per força.
Sí, sobretot.
I aquí no estem preparats. Vull dir que penso que estaríem de mentalitzar d'això, eh? Que no som un país preparat per això, per fer aquestes despeses de manteniments i de coses que es tenen de fer, perquè s'han fet moltes línies d'alta velocitat, tot Espanya està minat d'alta velocitat,
sí.
I el manteniment d'això té de ser molt costós, eh?
Qui ho fa? Exacte. Sí. Perquè a part de l'AVE, que passa per aquí sota Moja, que se sent com passa a tota velocitat,
sí.
Igual també va a velocitat reduïda, però vull dir que clar, jo no he vist cap més màquina que passi a donar un vistasso després de tants dies que vingui una màquina especial a revisar les vies, i aquests senyors dius... fan una bona circulació, eh?
Sí.
Tu dius que passa l'AVE, no passa l'AVE sol, eh? Perquè passa l'Íria, ja. Passa l'Àvia, passa tots aquests passen, eh?
També ara se m'acudeix una altra cosa, amb un drom, coi que agafin un drom
també,
i que el facin voltar per tot el que és la via abans d'encetar el tren.
Sí.
I haurem d'anar a explicar, perquè no ho entenen, això.
A veure si des d'aquí Sant Sadurní els hi dono la solució.
Perdona, però no cal anar a buscar, diguéssim, de Barcelona a Tarragona. Si entremig, per exemple, Vilafranca està a 50 quilòmetres de Barcelona i a 50 de Tarragona, pues un control des de Vilafranca a Barcelona, o inclús fins que s'ho parteixin en diverses estacions, que hi hagi diverses estacions que tinguin un control, que hi hagi un senyor que
amb un dron vigili.
Jo vaig a vigilar 25 quilòmetres, ja està, sí. I que tinguin aquest control.
Sí, que cadascú tingui una zona.
Jo
sí,
crec
és veritat,
que
això.
No cal
només
dir
que
Barcelona-Tarragona només hi ha un control, no.
Mira, ara precisament, que devien ser 9:45, que van anava cap a Pintura, pel cel volaven dos helicòpters. Doncs, escolta'm, que vagin volant.
Aquests donen mala pinta, que són els que controlen l'AP7. Aquests, no, bueno, aquests, quan passa l'helicòpter, malament a rai, perquè sempre quan passa l'helicòpter hi ha algun pinyo o alguna retenció.
I n'hi haurà avui de pinyos, perquè sí, tothom hi haurà d'anar, sí, haurà d'accedir per carretera.
En cotxe.
D'una manera o altra, i com que arribaran tard, correran i se les buscaran.
Ai, per TV3, no, no. Per TV3 ha sortit el tema de la gent que no pot anar a treballar, què li passarà amb l'empresa. Vull dir que l'empresa que van a treballar també igual es posa un plan una mica borde perquè no has anat a treballar.
Sí, sí.
Quina força sí tens, a part de que no vas cada dia amb tren i arribes a l'hora i avui ja no hi has anat. Cuidado, eh? Vull dir que les empreses tampoc igual són gaire...
És que tot això també... És una cadena.
Repercuteix en tot.
Repercuteix en tot.
Perquè imagina't, si han d'entrar 10 persones en un torn, 10 persones en una empresa en un torn, i aquestes 10 persones venen amb el tren i no han arribat, cuidado, eh? Aquella empresa pot quedar malmesa, cuidado, eh?
Amb una cadena que només n'hi hagi 5 i la cadena sigui de 15, com pots vigilar la garantia del que està passant per allà aquella cadena?
És complicat, això, eh?
És que és... Sí, sí, sí.
Les empreses diuen, ah, vostè no pot venir cada dia, doncs no cal que vingui.
Ah, just, però aquesta gent que avui no hi ha pogut arribar, tindran problemes?
Jo crec que no.
Bueno, no?
Aviam, què quedem. Millor.
Tindrà més feina?
En principi hauria de ser que no, perquè és una cosa involuntària, que ells s'han proposat d'anar-hi, però no hi han pogut arribar.
Però poder aquell pobre que cada dia agafa el tren i cada dia fa tard i cada dia té de dir, cada dia d'això, es poder ja té el... Només li falta una gota, eh?
Ja ho saps, bueno, una altra curiositat que han demanat de l'empresa, et demana de quin poble ets. Això també ha sortit per TV3. Quan una empresa et contracta, primer et pregunten de quin poble ets.
De quin poble ets.
No vagis tan lluny. Sí. Abans et preguntaven si estaves casada, eh?
També.
També.
I no depenia del tren, eh? No depenia del tren.
Tens fills? Ep! Ja, alerta, eh? Perquè llavors ja érem dones complicades, llavors.
No, home, perquè si estaves casada, tenint de demanar permís al marit per veure si et deixaven anar a treballar.
No, per si quedaves embarassada.
Si estaves embarassada. Els hi representaves un temps de baixa.
Baixes de maternitat.
I abans la baixa de la maternitat no era pas com ara, eh? Perquè ara, no, vull dir, tenen unes baixes de maternitat ben guapes, eh?
Sí.
Vull dir, tant pare com mare.
No té res a veure amb lo d'abans, i tant.
Però abans t'ho preguntaven, això, eh? Quan anaves a treballar.
Sí.
Jo no he anat mai a treballar.
I els fills, amb qui es queden si tu estàs treballant? I en els avis, no
escolta,
faria jo.
Abans sí, perquè vivíem tots en una casa. Perquè ara cadascú viu a casa seva, ben fet,
sí,
que és així.
Nosaltres que hem treballat sempre a casa nostra...
A casa vivíem tres generacions, eh?
Sí. Escolta, dic que nosaltres hem treballat sempre a casa i vosaltres heu estat treballant fins a l'última hora parint allà a la barra o a la taula, eh? O sigui que la meva senyora va dir, Pere, em trobo malament, correu tothom. Vull dir, estava darrere la barra amb la panxa en l'aire, igual que vosaltres, eh?
Jo encara vaig fer una caldrada de botifarres abans d'anar a parir, perquè tinguessin botifarres per vendre.
Jo, amb la petita, encara havia obert tot un porc en canal i vaig desfer totes les peces i vaig poder fer això. I a les 6 de la tarda tenia la Sandra.
Sí.
Les dones.
Jo la botifarra la vaig fer el dematí.
Vaig deixar tot fet, botifarra feta, jo també ho vaig deixar arreglat.
Jo encara tinc que dir que vaig parir els diumenges, guaita.
M'estic emocionant, no sé si d'alegria o de plorar o d'emoció sentir aquestes coses vostres fins a un moment, bueno, a casa meva també ho he viscut, eh? Vull dir que són uns nassos que teniu impressionants per aguantar fins a última hora, i per no deixar l'home...
Jo quan vaig tenir l'última nena, i ara més cap aquí això, vaig mirar per fer la baixa, no? Per fer la baixa jo, em donaven uns diners. Però llavors havia de pagar, els autònoms els havia de pagar igual, havia de pagar la persona que posés al meu lloc, havia de pagar XXX, vam sumar i encara hi perdia calés. De manera,
callant-ho,
No, tancar no, però doncs mira, despatxava la mare, despatxava
aguantar
qui va ser,
pugui,
i jo cap de no re ja tornava a despatxar,
sí, sí.
Ja,
sí, sí, sí. Amb quatre dies et tornaves a posar la feina i s'acabava.
No, no hi ha més.
Nena, pujaves dalt, li donaves la teta i una altra vegada cap baix.
No, no, jo la teta no, perquè les meves tetes, molt soroll i pocs
noms, no funcionaven.
Però el biberon sí.
Cadascú, bueno, però tenies que anar-li a donar el biberon.
Sí, sí.
O si no, ja, que hi hagués un
biberon a la vora. Encara tenia la padrina, o sigui, tenia la mare i tenia la padrina.
Padrina, el biberon a la nena.
No li volia donar el biberon.
No.
Que era gran ja la padrina. Bueno, però doncs vull dir, va anar així.
Bueno, sentim molt per tota aquesta gent, per tota aquesta gent que ens ha marxat, que sense voler, que igual molta gent anava a treballar, molta gent se'n anava a passar un fi de setmana, i que ho sentim molt de totes maneres.
És fumut de totes maneres.
Quan hi ha un accident d'aquests tan greus, que no saps ni quines explicacions donar, perquè llavors ens representa que ha sigut un fallo de la via, que ha sigut el xocar els dos trens s'han mogut la via.
Sí, perquè si l'altre no hagués passat, doncs no hi hauria hagut tantes víctimes.
Ah, exactament, igual tampoc hi era.
Van explicar un cas d'una gent que anaven 5 persones, o sigui, la mare, el pare, poder, 3 o 4 canalles, i d'aquesta gent només va quedar una nena petita.
Una nena petita, sí, sí. Bueno, guapes. Ho sentim molt. La setmana que ve parlem una mica més de més coses.
Doncs ja parlarem.
Bueno, aquesta setmana estem de festa major nosaltres, Sant Macari.
Ah, doncs que vagi bé.
Sant Macari, el fi de setmana, guapes. Un petó i una abraçada bonica.
Igualment. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Gràcies a tots, a la Júlia Brics, a la Marcelina Grau, a l'Eulàlia Urgell i al Pere Mitjans per ser-hi. Tot fent tertúlia, també aquest dimecres. Ara una mica de publicitat i el butlletí de les 11.